la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 227 des dels nostres inicis i primera d'aquesta setena temporada. Aquest estiu ens ha portat pèrdues irreparables en el món del setè art. Una d'elles és la d'Olivia Newton-John, la inoblidable Sandy de Grease, que va morir el passat 8 d'agost als 73 anys d'edat. Olivia, durant més de 30 anys, ha compartit la seva experiència amb el càncer de mama creant la fundació que porta el seu nom, dedicada a la investigació de la medicina vegetal i el càncer. Tot i que l'actriu va desenvolupar la seva carrera en el món de l'espectacle com a cantant, amb èxits com If Not For You, Let Me Be There i Have You Ever Been Milo, va saltar a la fama gràcies al mític musical de 1978 Grease, que va protagonitzar al costat de John Travolta. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop feta la presentació, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Grease és una comèdia musical nord-americana rodada per Randall Kleiser l'any 1978 i basada en el musical de Broadway del mateix nom, creat per Jim Jacobs, un redactor publicitari, i Warren Casey, un professor de plàstica d'institut, 6 anys abans. Els dos es van conèixer en una companyia de teatre amateur de Chicago a principis dels anys 60. A l'institut, Jacobs havia estat un dels pinxos engomats que representa la pel·lícula, mentre que Casey era un noi molt estudiós. Mentre escoltaven discos de Led Zeppelin en una festa, es lamentaven de la desaparició del Doo-Doo-A dels anys 50, el que va desembocar en la idea d'escriure una obra musical sobre una colla de desastrats estudiants d'institut amb aquesta música com a columna vertebral de la seva banda sonora.
We can be.
L'obra portaria com a nom Gris, en homenatge a una època en què tot era greixós. La gomina dels seus pentinats, l'oli dels motors dels cotxes que conduïen i el greix del menjar que consumien. Una atrevida història sobre adolescents que es va estrenar el 5 de febrer de 1971 en una antiga cotxera de tramvies a Chicago. Quan va arribar a Nova York, un any més tard, va ser representada fora del circuit de Broadway i Alan Carr, director de teatre i cinema, productor i guionista, va pensar que tenia possibilitats per poder portar-la al cinema. Tot i que els drets de la producció estaven en aquells moments a mans de Ralph Bakshi, quan va finalitzar, Carr els va adquirir per 177.500 euros i es va endur el projecte a la Paramount. Carr va fitxar a Randall Kleiser, company d'habitació a la Universitat de George Lucas, per dirigir-la, i el jove novel·lista Bronnie Wooder per adaptar el guió. El primer esborrany del guió que es va presentar a l'estudi el mes de desembre de 1976 mostrava grans diferències amb la seva versió teatral. Incluïa a un Danny Zuko com a ajudant de cambrer i treballador d'una benzinera. Stingwood, el coproductor de Carr, havia signat un acord per rodar tres pel·lícules amb un jove John Travolta de 22 anys, que lluïa una llarga melena i que era la sensació del moment pel seu personatge a la sèrie de la cadena ABC Welcome Back, Cada, tot i que acabava de ser el protagonista de la cinta Fiebre del Sábado Noche, es va afegir sense cap problema al projecte de Gris. Trobar a Sandy, la noia que donaria rèplica a l'engomat Danny Zuko, va ser una feina més complicada. Kleiza, el guionista, va estar donant-li una ullada a algunes de les tomes del nou projecte de Lucas, La Guerra de les Galàxies, per veure si la seva protagonista femenina, Carrie Fisher, podia encaixar, però es va descartar. La cantant Marie Osmond també va ser valorada, però tampoc va acabar d'encaixar.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Va ser aleshores quan Alan Carr es va fixar en Olivia Newton-John, una rossa australiana, cantant de country, amb la que havia coincidit en un sopar. El productor li va explicar el projecte, però ella, que havia debutat en el cinema 6 anys abans en una producció britànica que havia estat un autèntic desastre, no volia tornar-se a equivocar en la tria dels seus projectes. En canvi, Travolta va tenir clar des del primer moment en què la va veure que ella era la que havia de donar vida al personatge de Sandy. Olivia tenia una veu extraordinària i encaixava perfectament en el personatge. La cantant també va manifestar altres inquietuds abans d'acceptar el paper. El seu accent no era nord-americà i li preocupava que als seus 29 anys es veiés la diferència d'edat respecte a la de Travolta, que en tenia 6 menys. Tots aquests aspectes es van anar resolent, reescrivint el paper i fent que Sandy fos australiana. Pel que respecta a la diferència d'edat, el director de fotografia va utilitzar una llum més suau perquè l'actriu a pantalla tingués un aspecte molt més juvenil. Stranded at the drive-in, branded a fool. What will they say? Monday at school. Sandy, can't you see I'm in misery? Made a start, now we're apart. Sit and wonder why, why.
darling. You hurt me real bad. You know it's true. But baby, you gotta believe me when I say I'm helpless without you. Love has flown all alone. I sit, I wonder why you left me. Oh,
a poc a poc es van anar seleccionant a la resta d'integrants de la producció. Jeff Conaway, que protagonitzaria Taxi poc després de l'estrena de Grease, seria Kenicki. Lucy Arnaz va fer l'audició pel paper de Rizzo, però en el darrer moment se'l prendria Stoker Channing, una representada de Carr que havia de ser la gran sensació de Hollywood després de coprotagonitzar amb Warren Beatty i Jack Nicholson Dos pillos i una herència. Es diu que Elvis, que moriria el mes d'agost de 1977 en ple rodatge de Grease, havia d'interpretar el personatge d'Àngel de la Guarda, però el paper va acabar en mans de Frankie Avalon. L'actor, que tenia molta por a les altures, gairebé provoca que no es pogués rodar l'escena de Beauty Skulldrapper quan es va assabentar que havia de baixar per una relliscosa escala de 3 pisos sense barana. En un moment, l'intèrpret es va negar a baixar-la amb un autèntic atac de pànic, però finalment es van col·locar matalassos a cada banda de l'escala i es va poder rodar.
Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up, non-delinquent, on the block. Your future so unclear now, what's left of your career now? Can't even get a trade in on your smile. Dropout, no graduation day for you. Beauty school dropout, missed your midterms and flunked shampoo. Well, at least you could have taken time to wash and clean your clothes up after spending all that dough to have the doctor fix your nose up. Baby, get moving. Why keep your feeble hopes alive? What are you proving? You've got the dream, but not the drive. If you go for your diploma, you could join a steno crew, turn in your T's and comb, and go back to high school. Beauty school dropout, hanging around the corner store. School dropout. It's about time you knew the score. Well, they couldn't teach you anything. You think you're such a looker, but no customer would go to you unless she was a hooker. Baby, don't sweat it. You're not cut out. Hold the job, better forget it. Who wants their hair done by a slob? Now your bangs are curled, your lashes twirled, but still the world is cruel. Wipe off that angel face, go back to high school. Baby, don't blow it. Don't put my good advice to shame. Baby, you know it. Rabbits say the same. Now I've called the shot. Get off the pot. I really gotta fly.
gotta be going to that malt shop in the sky.
Stephen Ford, el fill del president Gerald Ford, va ser contractat per interpretar el paper de Tom Chisholm, però després dels assajos de ball ja no va tornar, possiblement perquè el ball no era el que millor sabia fer. En el seu lloc, Carr va fitxar a Lorenzo Lamas, el fill de 19 anys de Fernando Lamas, i Farden, Ed Cookie Burns i John Blundell van completar el repartiment. El mes de juny de 1977 va començar el rodatge a l'Institut Venice de Los Angeles. En el darrer minut es van afegir 4 cançons noves per la banda sonora original. Un nou número en solitari per Travolta i Sandy. El compositor d'Olivia Newton-John, John Farrar, va escriure Hopelessly Devoted to You per a ella i el duet You Are the One That I Want, que interpretaven els dos protagonistes. Però el canvi més important vindria de la mà del tema Gaslighting, un moment culminant de la versió teatral que la pel·lícula seria protagonitzat per John Travolta.
Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
Greased lightning.
We'll get some overhead lifters and four-barrel quads, oh yeah.
We talking, what we talking.
Fuel injection cut up in chrome-plated rods, oh yeah.
I'll get the money, I'll kill to get the money.
With a four-speed on the floor, never waiting at the door.
You know that ain't no shit, we'll be getting licensed.
Greased lightning. Dashboard and doom like the twins, oh yeah. With new pistols, clubs and shocks, I can get off my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning,
go, go.
Go, grease lightning, you're burning up the corner of my.
Grease lightning, go,
grease lightning. Go, grease lightning, you're pushing through the hip-lap jive.
Grease lightning, go, grease lightning.
You are supreme, the chicks are cream. For grease lightning.
Thank you.
La llanterna màgica, amb Jordi Terradas.
L'argument de Gris no té massa complicació. Dos joves, Danny Zuko i Sandy Olsen, viuen una apassionada aventura estiuenca. Finalitzades les vacances, ella ha de tornar a casa, però els plans canvien i la noia acaba matriculant-se a l'Institut Rydell, on estudia una amiga. El que ella no sap és que allà també estudia Danny. Però el noi encantador, atent i dolç que la va enamorar és ara molt diferent. Membre de la colla dels T-Birds, es manifesta com un tipus dur que només vol divertir-se amb els seus amics. Sandy, per la seva banda, està plena d'innocència i és incapaç de comprendre la nova actitud de Danny i els codis que regeixen el nou ambient en el que s'ha de moure. És vulnerable i les seves amigues, les integrants de les Dames Roses, se'n riuen d'ella. Però els sentiments de Danny ressorgeixen quan la veu compartint un refresc amb un esportista d'elit. La història desembocarà en el feliç retrobament dels enamorats mentre canten You Are the One That I Want. Tu ets l'única cosa que jo vull. Aquest tema acabaria sent un dels més recordats de la història del cinema i un extraordinari èxit de vendes quan va ser editat com a single, arribant al primer lloc de la llista Billboard. La banda sonora va mantenir 4 singles en el top 10 de la llista d'èxits i va vendre més de 13 milions de còpies només en el seu primer any, convertint-se en una de les bandes sonores més venudes de tots els temps. L'estrena de la cinta, el 16 de juny de 1978, va batre tots els rècords de recaptació i es va convertir en un fenomen internacional, el que no va agradar a la resta de la comunitat cinematogràfica. Gris va ser la producció musical amb més recaptació fins que va arribar Mamma Mia l'any 2008, més de 394 milions de dòlars a tot el món. Però hi ha una xifra que impressiona possiblement molt més sobre el musical Gris, i és que s'han produït més de 123.000 versions diferents del musical des de la seva creació. I saw my problems and I see Però aquestes xifres, de les que us parlava fa un moment, no es van traduir en nominacions als premis de l'Acadèmia. Gris només va ser nominada als Oscar en la categoria de millor cançó original per Hopelessly Devoted to You, perdent davant Last Dance de Por Fin Es Viernes. També va rebre diverses candidatures als Globus d'Or de l'any 1978, en les categories de millor pel·lícula, millor actor per John Travolta, millor actriu per Olivia Newton-John i millor tema original per dos de les cançons incloses a la seva banda sonora, a John Farrar per You Are the One That I Want i a Frankie Valli per Grease. Els únics premis que es van materialitzar van ser el premi a millor pel·lícula als Golden Screen alemanys de l'any 1979 i els People's Choice Awards de l'any 1978.
T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
Parlant dels aspectes tècnics de la pel·lícula, hem de fer menció especial al disseny de producció amb decorats de James L. Birkey. Precisament, són aquests decorats els que creen aquest aspecte exageradament naïf i colorista dels anys 50. Ambientacions tan impressionants com la que podem veure com a fons de Grease-Lyren, on la colla de nois ens mostren orgullosos el cotxe que van dissenyar per guanyar totes les carreres, o l'escenografia on podem veure la cafeteria típica d'aquells anys convertida en la perruqueria dels somnis de Frenchy. En definitiva, uns decorats veritablement molt aconseguits i que encaixen a la perfecció amb el món que es volia recrear.
Blue moon, you
Pel que fa a les localitzacions, l'escena de la platja de l'inici de la pel·lícula es va rodar a la platja estatal de Leo Carrillo a Malibú, fent referència explícita a la producció d'Aquí a la Eternitat. Recordem que aquesta cinta és una producció nord-americana de l'any 1953, dirigida per Fred Zinnemann i protagonitzada per Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed i Frank Sinatra. Les escenes exteriors de l'Institut Riddle, incloses les escenes de bàsquet i béisbol, es van rodar a l'escola secundària Venice de Califòrnia, mentre que les escenes interiors, inclosa l'escena del ball, es van rodar a l'escola secundària de Huntington Park. Els números musicals Grease Lightning i Beauty School Dropper van ser rodats als estudis de la Paramount.
There are worse things I could do then go with a boy or two. Even though the neighborhood thinks I'm trashy and no good, I suppose it could be true. But there are worse things I could do. I could flirt with all the guys, smile at them.
Alan Carr, coproductor de Grease, va arribar a un acord amb la Paramount Pictures on cobraria 5 milions de dòlars per produir una seqüela de la pel·lícula 3 anys després de l'original. Carr va decidir contractar a Patricia Birch per dirigir-la, ja que ella havia treballat com a coreògrafa per les versions teatrals i cinematogràfiques de Grease. La directora no estava a favor de tornar a treballar ni amb els components de la banda sonora de la primera cinta, ni tampoc era partidària de que John Travolta i Olivia Newton-John formessin part d'aquesta nova producció. Grease 2 havia de ser la segona d'una franquícia de 4 pel·lícules i una sèrie per la televisió, però els projectes van ser desestimats per la seva pèssima recaptació. El que està clar és que Grease és tot un clàssic dins del cinema musical juvenil i ha aconseguit traspassar qualsevol frontera. 40 anys després de la seva estrena, l'any 2018, els protagonistes de Grease, John Travolta i Olivia Newton-John, es van retrobar a la seu de l'Acadèmia de Hollywood per commemorar les 4 dècades de la pel·lícula que els van dur a l'estrellat. Pel que fa a la seva vida personal, Olivia Newton-John va ser mare l'any 1986 de Chloe, nascuda del seu matrimoni amb el ballarí Matt Latanzi. L'actriu i el ballarí es van separar l'any 1995. Un any després, Olivia va començar una relació amb el fotògraf Patrick McDermott, fins que va desaparèixer en estranyes circumstàncies durant una excursió en vaixell l'any 2005. Van sorgir rumors de que l'any 2016 McDermott havia estat vist a Mèxic i que havia fingit la seva mort per trencar la seva relació amb Olivia. L'actriu i cantant es tornaria a casar en secret als 59 anys amb el multimilionari John Sterling, 10 anys més jove, a Malibu. Malauradament, la vida d'Olivia va estar marcada pel càncer, que la va mantenir molt temps retirada dels escenaris. L'any 1992 se li va diagnosticar càncer de mama, que va remetre després d'una mastectomia parcial i una cirurgia de reconstrucció. L'any 2012, després de 20 anys de la detecció del seu primer càncer, va tornar a patir-lo, però va mantenir en secret. I 5 anys més tard va ser diagnosticada de càncer per tercera vegada, en aquesta ocasió a la base de la columna vertebral. El 8 d'agost de 2022 va traspassar a la seva casa del sud de Califòrnia als 73 anys d'edat. I per avui, res més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.